Atenció. Ara parlarem amb el conseller Romeva, el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. Va venir ahir acompanyant el president de la Generalitat, el molt honorable senyor Carles Puigdemont, i ara ens donarà algunes paraules, ens explicarà quina és la posició oficial del govern davant de la suspensió per part del Tribunal Constitucional dels acords pel referèndum, que en teoria el govern el voldria fer aquest setembre.
De fet, nosaltres estem convençuts de que l'única manera d'afrontar una qüestió de la transcendència com la que estem vivint a Catalunya és la democràtica, és el que és raonable en qualsevol país amb vocació i amb tarannà democràtic. Per això estem convençuts de que la millor opció és fer un referèndum acordat amb l'Estat, i per això estem demanant formalment a l'Estat que trobem la manera que existeix per poder fer aquest referèndum i aquesta consulta a tota la ciutadania de Catalunya, perquè decideixi lliurement què vol fer i què vol ser, i per tant nosaltres no tanquem aquesta via. També hem dit que, com que fa molt de temps que estem demanant aquesta possibilitat i la resposta habitualment és no només negativa, sinó fins i tot hostil, tal i com veiem no només amb les declaracions sinó també directament amb les accions que fan a través dels jutjats, hem dit moltes vegades que el que nosaltres volem fer és, en qualsevol cas, estar preparats per fer el referèndum. Per tant, nosaltres estem preparant les dues vies. L'acordada seria la desitjable, però si no pot ser, en tot cas haurem de fer sense l'acord amb l'Estat. I per tant, el que nosaltres estem determinats a fer és a donar la veu a la poble de Catalunya perquè pugui ser el poble de Catalunya qui decideixi què ha de ser Catalunya en el seu futur.
Mm-hmm. I quines mesures pensen prendre o quina és la seva posició davant de tots aquests encausaments de l'expresident Artur Mas i de les exconselleres Rigau i Ortega i l'amenaça d'ampliar l'encausament contra la presidenta del Parlament, la senyora Carme Forcadell?
Bé, són símptomes de la feblesa democràtica de l'Estat. Jo crec que en un cas com el que estem vivint, tot aquest tipus de reaccions, òbviament sobre mesura i a més amb una clara voluntat de coartar la llibertat democràtica, no només diguem d'una institució, d'una persona, sinó d'un col·lectiu, d'un poble, demostren la feblesa i jo diria fins i tot la malaltia democràtica que en aquests moments pateix l'Estat espanyol. Segurament no seran les últimes causes que ens trobem sobre la taula. En aquests moments ja hi ha la pròpia mesa del Parlament encausada, tenim 400 causes obertes amb diferents ajuntaments per motius molt diversos. El govern de la Generalitat estem ja apercebuts per part del Tribunal Constitucional com a mínim en 3 ocasions i alguns directament en 4. Per tant, és una via, la de la judicialització, que entenem que no ajuda en absolut a afrontar aquesta qüestió. La nostra resposta és la determinació de seguir endavant. Davant d'aquesta obsessió judicialitzadora, nosaltres entenem que l'eina més moderna i sobretot més garantista que té en aquests moments la ciutadania és la democràcia. Al segle XXI els conflictes polítics s'han de resoldre per la via democràtica, no per la via de la força i tampoc per la via de la judicialització. Hi ha un conflicte polític, existeix, la meitat de la població clarament s'ha manifestat, ha votat explícitament a favor d'una opció, però és que el 80% de la població de Catalunya entén clarament que el problema s'ha de resoldre per la via democràtica. Encara que no estigui a favor de que el resultat final sigui la independència, per tant hi ha molta gent que entén que sense ser independentista el que cal és votar, per votar que no, evidentment, però en qualsevol cas poder votar. Jo crec que aquesta és la manera, repeteixo, raonable, sensata, racional de fer les coses al segle XXI i estem determinats a seguir amb aquesta via. Esperem que en algun moment per part de l'Estat hi hagi un capteniment que ens permeti, òbviament, avançar en aquesta direcció de manera conjunta. Si no és el cas, entendrem que no tenim alternativa i que per tant haurem d'anar per la via, per dir-ho així, autònoma i pròpia i en tot cas determinada a poder-ho fer amb els nostres propis recursos.
perquè el seu propi departament, la Conselleria d'Afers Exteriors i Relacions Institucionals i Transparència, també van impugnar el nom.
Van impugnar el nom al seu... Van impugnar, molt, de fet, la pròpia creació del departament al seu moment. Però fixi's que de la mateixa manera que es va fer molt, molt de soroll quan van fer la primera impugnació, després, quan va sortir la sentència, que va sortir ara fa pocs dies, bàsicament va quedar amb que tot era una qüestió del nom. Fixi's que les pròpies competències no es poden tocar. Per què? Perquè el propi Estatut de Catalunya, perquè la pròpia Constitució, perquè qualsevol marc legal del que parlem permet i fins i tot obliga a que la Generalitat tingui política exterior. Com és absolutament normal, no només en el marc de la Generalitat, sinó que avui la política exterior la fan actors de tota índole, des dels ajuntaments, a les diputacions, la Generalitat per descomptat. I ho ha de poder fer, perquè un país de la dimensió econòmica i social, industrial i turística que té Catalunya, evidentment ha de tenir, no és que pugui tenir, no és que ha de tenir política exterior. Això és absolutament comprensible i a més és legal i és imperatiu legal. Per això la sentència del Tribunal Constitucional en aquest sentit també donava raó. Fixi's que l'impacte mediàtic que ha tingut la suspensió no és en absolut comparable amb l'impacte que ha tingut aquesta sentència, però tant és, no és un problema de llei en aquest cas, no és un problema de la justícia, és un problema bàsicament de la responsabilitat que es pugui tenir en el marc de fer allò que entenem que s'ha de fer. Catalunya suposa el 20% del PIB de l'estat espanyol, suposa més el 30% de les exportacions del conjunt de l'estat espanyol, des del punt de vista de l'atracció d'inversions és evident que hi ha una potencialitat per part de Catalunya que és absolutament inqüestionable. Tot això requereix que tinguem una presència exterior a l'alçada d'aquestes condicions. I això ho seguirem fent, i això ho seguirem fent, sense cap mena de pudor ni d'angúnia. En qualsevol cas, també és necessari que per part de la comunitat internacional puguin tenir una veu pròpia del que significa que Catalunya vulgui votar, perquè també ho hem de dir moltes vegades, la representació exterior que fa l'Estat del que significa Catalunya és en aquests moments, si no inexistent, directament hostil. Perquè això ho hem d'assoligar, si Catalunya ha de poder tenir una veu pròpia per explicar-se al món, perquè és evident que l'Estat ha declinat i ha renunciat a fer també de representant d'aquesta diversitat que forma l'estat espanyol a nivell internacional. I per tant, jo crec que aquesta realitat l'hem de poder explicar amb tota normalitat, amb veu pròpia. I això és el que nosaltres com a departament no ens cansarem de fer.
Just abans de venir aquí a Tolosa, vostè amb el president Puigdemont van passar per Narbona, sí, on es van reunir amb la presidenta de la regió Occitània. Quines relacions tenen amb... Quins contactes, vostè que és especialista, sí, que ha treballat al Parlament Europeu, quines relacions tenim amb d'altres estats? Tenim estats amics i estats que es posarien en contra d'aquesta independència nostra?
Hi ha de tot, com al llarg de la història hem pogut considerar. Hi ha països que per la seva pròpia tradició entenen doncs, el procés que s'està vivint a Catalunya, n'hi ha d'altres que precisament també per la seva pròpia tradició consideren que l'statu quo és intocable i que millor que no ho toquem res i que millor que deixem les coses com estan. I n'hi ha d'altres que òbviament consideren que si Catalunya aconseguís a fer això que vol fer, que és poder decidir ser un estat, doncs això obriria en alguns casos algunes situacions que tenen internament i per tant no llegeixen la realitat de Catalunya en tant que Catalunya, sinó com això els podria afectar en la seva pròpia política interna. Per tant, hi ha de tot, però és que fins i tot dins de cada estat també hi ha de tot, és a dir, no és una actitud o no és una resposta d'estat la que trobem, sinó que fins i tot dins dels estats ens trobem gent molt diversa, gent que per raons també molt diverses veu les coses d'una manera o d'una altra. El que crec que és absolutament necessari entendre és, en primer lloc, fins que no hi hagi un fet que obligui un posicionament, no hi haurà un posicionament. M'explico. Al llarg de la història ho hem pogut veure, fins que no s'ha produït la independència, ho hem pogut veure en el cas dels Bàltics, ho hem pogut veure en el cas de l'antiga Iugoslàvia, fins que no s'ha produït la independència, el missatge oficial, la postura oficial és que no, no ho feu, no ho reconeixerem, això és impossible, és un problema, etc, etc, etc. Això ho hem vist sempre. També ho estem veient al cas de Catalunya, per tant no hi ha res que en aquest cas ens sorprengui. També hem vist que el dia que això s'ha produït, òbviament hi ha una reacció de dir, escolti, això ja s'ha produït, és un fet, s'ha tan fet a complir, i per tant, com que és un fet consumat, s'ha d'afrontar. I per tant, a posteriori, és quan la gent reacciona acceptant la realitat. Perquè això va d'acceptar la realitat, no va de cap altra cosa. I per tant, a nivell dels reconeixements internacionals, hem de ser molt conscients d'això. Abans de que es produeixi el fet concret de la declaració d'independència, és evident que la prioritat, que no del desig, però la prioritat és, escolti, no fem res, no deixem un tema intern de l'estat espanyol, que, perquè això òbviament vol dir doncs, que fora hauran de fer coses, i òbviament doncs, en alguns casos doncs, no els hi ve gaire de gust. Ara, en el moment en què això s'hagi produït, la cosa canvia, perquè s'haurà produït, i com que s'haurà produït, valoraran també quin sentit té, o quins avantatges té, o quins riscos té, allò, impedir-s'hi, posar-s'hi d'esquena, o en tot cas acceptar la realitat tal com és. Aquest era el discurs que nosaltres fem a tot arreu, i en realitat el que estem plantejant és, escolti, aquí tard o d'hora es tractarà d'assumir la realitat. La realitat és la que és, i per molt que a un no li agradi, no desapareixerà, i per molt que a un no li faci sentir còmode aquesta carpeta catalana que diem tantes vegades amb lògica i amb argot europeu, aquesta carpeta catalana no desapareixerà de les taules ni de les institucions europees ni de les cancelleries europees. Per tant, tard o d'hora s'haurà d'agafar, obrir aquesta carpeta i afrontar-la, tant per part de l'estat espanyol com per part de la resta d'estats i de les institucions europees.
Uh-huh. Ara, si li sembla, canviarem completament de tema. Vostè és llicenciat en...
En economia.
En economia, i ha treballat molt per la pau en diferents ONGs i en diferents grups de l'Organització de Nacions Unides, si no m'equivoco.
Sí.
Aquest dissabte mateix hi ha hagut una gran manifestació per acollir refugiats.
Sí.
Jo suposo que vostè hi era.
Sí.
Ens podria explicar una mica quina és la posició del govern, si estem preparats per acollir-los, per integrar-los, aquests immigrants. Hi ha molt debat, hi ha gent que diu, sobretot a les xarxes socials, que no s'integraran, que no sé què, que ens envairan...
Això no és cert. Jo crec que hem de ser molt conscients també de la dimensió. La qüestió dels refugiats a escala mundial, a escala mundial, no de Catalunya, d'Europa, del món, és un problema enorme en la mesura en què quan tu tens 60 milions de persones que han hagut de fugir de casa seva per raons diverses, alguns per persecució, d'altres per pobresa o misèria, d'altres perquè hi ha una guerra, home, és un problema universal, no és un problema d'Europa o un problema de, diguem, de Catalunya, és un problema universal. La gran majoria d'aquestes persones es queden o bé dins del seu país, i per tant són desplaçats interns, o bé es queden a prop, i per tant a la regió. Per què? Perquè l'objectiu és tornar. L'objectiu és tornar a casa tan aviat com puguis. Quan tu te'n vas de casa teva, de manera forçada, l'objectiu és que tan aviat com puguis tornar a casa teva. Això és lògic. I això, Catalunya, que és un país que ha generat també molt exili, que ha provocat molt exili, que molta gent que és catalana ha acabat vivint i fent el seu projecte vital a altres llocs del món per circumstàncies, sigui perquè doncs, durant molts anys a l'Estat i a Catalunya en particular s'ha patit una guerra o una repressió o una persecució per motius diversos, doncs això s'entén. I per tant, en el cas de Catalunya, aquesta sensibilitat respecte als refugiats és especialment notable. Per què? Perquè som un poble que hem viscut aquesta realitat, en la nostra pròpia pell. Jo crec que aquest és un element que explica molt bé per què el dissabte les carrers de Barcelona estaven plens. Estaven absolutament a rebentar de gent que trenca aquesta imatge de la falsedat que significa dir que són molts els que ens volen envair i que en realitat, escolti, siguem conscients d'una xifra. La Unió Europea són 500 milions d'habitants. L'any passat, demandes d'asil per part de persones que venien no arribaven ni al milió. Estem parlant del 0,2% de la població europea. No és un problema d'invasió, no és un, en absolut, que Catalunya pugui acollir 4.500 refugiats, que és el que nosaltres hem demanat formalment i que estem en condicions de fer, no és un problema per Catalunya. Des del punt de vista de la capacitat de país, des del punt de vista de la resposta institucional, no és un problema. Per tant, hem de ser molt conscients de que el relat aquest que s'està fent de que hi ha una invasió, primer, és absolutament fals. Segon, perd de vista per mi el que és essencial, que és que això no és un fenomen puntual, això no és un fenomen circumstancial, això és un problema estructural, i que la gent que es veu obligada a fugir de casa seva buscarà oportunitats, els hi agradi aquí més o menys, i és evident que passarà, perquè és el que faríem tots en aquestes circumstàncies, de fet és el que hem fet tots en altres circumstàncies. Per tant, això, tancar els ulls davant d'aquesta realitat, no la farà desaparèixer. Jo crec que hi ha una responsabilitat a més moral, ètica, aquest és un fet evident, hi ha una obligació legal. Tots els estats europeus són signataris de la Convenció de l'Estatut del Refugiat. Hi ha una obligació legal de l'any 51. Per tant, tot això s'ha de respondre amb fets i amb polítiques concretes. Si no som capaços d'afrontar això, senzillament el que farem serà fer el problema més gran, fins que acabi esclatant realment d'una manera incontrolable. Per tant, jo sóc partidari de, d'una vegada per totes, obrir els ulls, i això vol dir també obrir les portes.
Li volia preguntar també per l'homenatge que han fet darrerament, em sembla que va ser dijous,
sí,
a Muriel Casals.
A Muriel Casals, correcte.
Volia preguntar-li també, sí, una mica, he vist fotos que vostè l'abraçava, sí, que eren, l'estimaven molt. Jo vaig tenir el plaer de conèixer-la i d'entrevistar-la, em va impressionar perquè era una persona tan humil, tan era propera.
De fet ella era mig francesa, de fet, i va néixer a França, i per tant tenia, per dir-ho així, sang francesa en molts aspectes, i per tant era, per dir-ho així, una mestissa en el sentit, per dir-ho així, sa del terme, una barreja de moltes identitats i moltes cultures. Al mateix temps, pel que fa al que ha viscut Catalunya els últims anys, especialment, hem estat clarament una de les impulsores, una de les cares visibles que posat, jo crec que un toc d'humanitat, de tendresa, fins i tot diria de gosadia, en el bon sentit del terme, el que era una demanda col·lectiva. Jo crec que era una combinació extraordinària entre valentia per una banda i al mateix temps sentit comú, entre elegància i al mateix temps allò, fermesa. I per tant aquesta combinació que era la Muriel Casals, en el moment en què, en fi, doncs, va morir per un malaurat accident, es troba molt a faltar. I per tant hi ha darrere de la seva memòria hi ha també una voluntat col·lectiva d'honrar tot allò que ella significava. I aquest era el sentit de l'homenatge que vam fer el dijous, i que d'alguna manera no era només un homenatge a la persona, sinó al que significava la persona per tanta gent que l'hem coneguda tants anys.
I ara, per acabar, només una última pregunta. Ahir el president, el molt honorable president, sí, de la Generalitat, Carles Puigdemont, va dir que s'havia de protegir el català i l'occità.
Sens dubte.
Perquè sempre hem anat junts. Sí. Som pobles germans, diguem que en totes les llengües llatines el català i l'occità són bessones.
Correcte.
Vostès estaran en aquesta línia de protegir l'occità?
Absolutament. De fet, l'occità és una llengua oficial a Catalunya. En una eventual Constitució catalana, l'occità serà llengua oficial sense cap mena de dubte. Hi ha una convicció clara de que precisament el que no es pot de cap de les maneres és generar llengües de primera i de segona. Les llengües són llengües i són vives indiferentment del nombre de persones que les parlin, però a més, com que tenim l'experiència del que ha significat l'arraconament del català, jo crec que hi ha una sensibilitat molt gran també per entendre per què és important que, en el cas de l'occità en aquest cas, però en el cas de qualsevol altra llengua que fos pertinent, hi ha una obligació, no només de país institucional, sinó directament, jo diria, de la pròpia població, de fer-nos en càrrec. Jo mateix tinc sang occitana, la meva família venim de la Vall d'Aran, i per tant, en aquest sentit, també és una cosa que visc d'una manera molt, diria, molt especial. Però en qualsevol cas, cap dubte en absolut de que la responsabilitat ha de ser precisament per garantir no només la coexistència, sinó la supervivència i la normalitat de l'ús de les llengües en un àmbit, diguem, de per dir-ho així, de respecte i de promoció institucional que malauradament no hem vist, que no hem vist els últims anys, no només pel que fa a l'occità, sinó tampoc pel català en molts espais.
Doncs moltíssimes gràcies senyor conseller, li agraeixo que hagi passat pels estudis de Radio Occitània i ha estat un honor.
Igualment, a vosaltres.
Vols que et signi això? Vols que et...